jo vaig tenir la sort de conèixer mossèn Batlle, d'anar amb mossèn Batlle, i una de les coses que va fer ell és anar a esquiar, perquè creia que també l'educació dels seus nanos doncs passava per anar a esquiar alguns dies a la Molina.
Doctor Josep Maria Figueres, traumatòleg i esquiador des de l'any 42.
Espais de la memòria. Retrats de la Catalunya d'ahir i d'avui.
Catalunya és una terra diversa. I ara, avui, iniciem un nou programa. Es diu Els Espais de la Memòria, retrats de la Catalunya d'ahir i de la Catalunya d'avui, ja ho hem dit, amb el qual parlarem amb testimonis, farem un reportatge, parlarem amb polítics i gent que té un compromís sobre la realitat de cada dia, sobre com han vist el passat, sobre com el recorden, sobre com actuen sobre el present, sobre el més llunyà i sobre el més actual. Els Espais de la Memòria no deixa de ser també un programa d'història, de sempre. I avui, parlant del Pirineu, parlarem dels Pirineus de l'esquí. Ho farem amb Andreu Rafa Martín, secretari del Centre Excursionista de Catalunya, amb Salvador Rigola, que és l'alcalde d'Alp, també implicat dins de la Cerdanya amb tota aquesta història de l'esquí, i amb Xavier Palau, redactor d'esports d'aquesta casa i especialista en esports d'hivern.
Els Pirineus de l'esquí.
A començament del segle XX, el 1908, uns quants excursionistes del Centre Excursionista de Catalunya es decidiren anar als rasos de Peguera per practicar els esports de neu, tal com recorda una placa del 1933 en commemoració dels primers 25 anys d'esquí.
Josep Maria Figueres és un apassionat de l'esquí, veterà d'aquest esport i testimoni d'excepció dels canvis que s'han viscut al llarg del segle XX.
D'entrada, preparat amb l'entorn amb què nosaltres fem l'esquí. Les estacions d'esquí, quan vam començar a hi anar, parlàvem de diferents classes de neu, la neu crosta, la neu fonda, la neu pesada, la neu pols, la neu gelada. En aquests moments, pràcticament, tota l'estació té el mateix tipus de neu, quasi.
Els rasos de Peguera és el símbol de l'inici de l'esquí a Catalunya. El 2008 farà 100 anys d'història. Des d'aleshores ençà, les pistes han anat proliferant, així com l'afició per aquest esport. Podríem situar la primera estació d'esquí pròpiament dita a la Molina, el 1943. Però als anys 20, la Molina ja era popular com a espai d'ensenyament per als primers esquiadors.
Les primeres proves amb uns esquís va ser el desembre del 1908 al Santuari de Corbera, als rasos de Peguera, sobre Berga. Al centre hi havia gent. Una cosa molt interessant, perquè el Centre Excursionista va néixer amb aquest esperit una mica romàntic de conèixer la història del país, d'on veníem, qui érem, etc. O sigui que jo diria que tenia, podríem dir, al començament, més un aspecte cultural que no pas un aspecte purament esportiu.
Josep Maria Sala és un dels veterans excursionistes del SEC, d'on va ser-ne president entre el 1984 i el 1992.
Hi havia elements joves que van començar a dir sí, ens està molt bé això d'anar a visitar monestirs i anar a saber una mica de la nostra història, però també ens agrada la muntanya, per la muntanya sense cap més excusa, sense haver-la de disfressar. I això, en el si de l'entitat, va anar prenent forma, i precisament l'any 1908 els joves aquests que volien ser més esportius van aconseguir de la directiva, perquè la directiva els hi feia una mica de por, els perills de la muntanya, etc, crear dintre el Centre Excursionista una nova secció que se'n deia Secció d'Esports de Muntanya. I dintre els elements aquests que van crear la Secció d'Esports de Muntanya hi havia qui coneixia ja, per haver estat a fora, l'esquí.
Al Pirineu de Lleida, la primera estació que va obrir les seves portes va ser Baqueira Baret, als anys 50. Abans ho havien fet la Molina i la Vall de Núria, aquesta el 1947.
Un dels que més ho va impulsar és un senyor que es deia Albert Santa Maria, que tenia molta relació amb França, havia estat en uns campionats de Chamonix, i aquest va fer importar material que va venir de Suïssa, luges, aquests neus que ara ja no s'usen, i esquís. I van organitzar la primera sortida per fer unes proves, com dic, als voltants de Nadal de l'any 1908, al Santuari de Corbera. O sigui que l'esquí neix a Catalunya, als Rasos de Peguera.
De la pista d'esquí a l'autopista d'esquí.
No vull dir que hi ha alguns moments que la neu és més dura i altres que no ho és tant. Però amb els sistemes que hi ha avui dia per arreglar les pistes, tot allò que ens trobàvem, que moltes vegades eren grans dificultats per al nostre esquí, en aquest moment han desaparegut. Però, en canvi, això, l'arreglar aquestes pistes ha significat un greu problema inclús en les mateixes estacions i inclús en els mateixos esquiadors. Arreglar les pistes ens porta a divertir-nos molt més, però en canvi a assumir uns altres riscs que abans no assumíem. O sigui, la velocitat amb què baixa un esquiador avui una pista normal i corrent és absolutament diferent de la que baixava fa un temps amb la neu crosta o amb les dificultats que la neu li presentava.
A partir dels anys 60, la proliferació de les pistes d'esquí dels Pirineus es va anar multiplicant. La Masella va obrir l'any 67, Lles el 1970, com Sant Joan de l'Erm. L'obertura del Port del Comte va ser el 1973 i l'any següent, Rasos de Peguera es formalitzava com a pista d'esquí. El 1975 ho feien Vallter 2000 i Tuixent l'avança el 1978. Després d'uns anys d'aturada en la proliferació de pistes, el 1986 obrien Port Ainé i Arança. Vuitaüll ho feia el 1990, Tavascan l'any següent, Guils de Cerdanya el 1993 i finalment Virós ho feia el 2001.
Jo diria que l'esquí va començar amb els muntanyencs. L'únic que passa és que potser sí que hi va haver-hi un moment, els primers anys, que també hi va haver-hi gent que esquiava i que hi anava una mica perquè feia bonic i perquè quedava molt bé després explicar que havien anat a la Molina a fer aquelles esquiades i explicaven, podríem dir, sopars de duro.
A banda de convertir-se en una moda o en una activitat lúdica més, les estacions d'esquí també van ser el paraigües de les primeres competicions esportives, que són un element més en l'establiment de l'esquí a Catalunya.
La cosa de l'esquí va prendre embranzida, es va entusiasmar la gent del Pirineu i els que primers van respondre a aquest anhel de fer alguna cosa així van ser la Vila de Ribes. I conjuntament amb el centre excursionista es van organitzar els campionats d'esports d'hivern. La gent tenia l'opinió que la muntanya nevava molt, però potser nevava una mica més d'ara, però tampoc amb tanta abundància. Total, que els concursos de Ribes molts anys van trobar problemes per falta de neu. Van passar de Ribes, un any es va fer conjuntament a Camprodon, van passar a Núria, a partir del 1919 es van fer Núria, però llavors ja hi havia qui va pensar en la Molina i es va fer una anada a la Molina, es van descobrir les pistes de Font Canaleta i es va veure que era un terreny idoni per fer l'esport de neu.
Què ha aportat l'esquí a Catalunya?
Una mica de tot, no? Sobretot ha aportat turisme, això ha provocat un creixement econòmic i ha ajudat a equilibrar el territori. Alguna vegada ha pogut haver-hi alguna especulació, però no amb la nostra muntanya. Per tant, em quedo amb economia, ingressos i equilibri territorial.
Ha aportat una diversificació de l'activitat econòmica en un moment crucial quan el sector primari, l'agricultura i la ramaderia, ramaderia retrocedien i quan l'explotació forestal dels boscos comunals al Pirineu també retrocedia pel baix preu de la fusta. I l'esquí, naturalment, és una activitat que nosaltres entenem com una part de l'oci a muntanya. En algun moment ha aparegut associada a promocions urbanístiques, però nosaltres entenem que l'esquí, entès com una activitat d'oci de lleure, contribueix decisivament a la diversificació de l'economia pirinenca i a fer-ne un pol d'atracció que té repercussions positives a altres sectors de l'economia, com la gastronomia, l'hostaleria i el propi comerç del sector.
Josep Antoni Duran i Lleida i Joaquim Nadal.
Espais de la memòria.
Bé, i sobre aquest tema amb el qual doncs, ara estàvem parlant de l'esquí, de tot el que genera l'esquí, la neu, si neva, si no neva i tot el que genera, hem anat a buscar altres persones que això durant molts anys ja estan damunt d'aquest aspecte. Un d'ells, lògicament, una de les, és en Salvador Rigola, ell és l'alcalde d'Alp, un dels primers municipis, penseu que allí hi ha la Molina, a Masella, amb el qual doncs, hi ha la gran aposta per la neu, em sembla que és així, no, Salvador?
Exactament.
L'altre és una persona que em sembla que de neu a les seves cames em porta uns quants centenars, no sé si puc dir milers de quilòmetres de neu i d'esquís i tot això, que és en Rafa Martínez, que és membre de la Junta del Centre Excursionista de Catalunya. També déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, suades i caminar i tot això i tal i qual. T'has d'acostar una mica més al Mirgo? Exactament. I una persona amb la qual és una veu que tots reconeixereu i que recordareu, encara que la ràdio té l'avantatge que no et veuen la cara, et permeten anar pel carrer i té a vegades la dificultat de que no saben amb qui parles, doncs llavors ho acaben d'identificar, que és en Xavi Palau, redactor d'Esports de Catalunya Ràdio i especialista d'anys i panys d'Esports de Neu. Doncs de tot això parlarem.
Molt bé.
Clar, potser una de les primeres coses que hauríem de plantejar en referència al, clar, això, l'esquí, el temps de l'esquí, el món de l'esquí. Bé, no neva. Clar, aquest any en fi, neu escassíssima, així no és artificial. Què farem? Què farà Alp? Què farà la Molina? Què farà Baqueira? Què farà, Ulleter?
Bueno, aquí tenim de tindre un anàlisi molt clar, i és que el temps i la tecnologia porta també les seves avantatges. En aquests moments ha quedat plenament demostrat que si en les estacions d'esquí no disposen d'uns llacs d'embassament adequats d'aigua i uns mecanismes de producció de neu, perquè diguem neu artificial, però no és neu artificial, sinó que realment és neu provocada artificialment. Per tant, jo estic molt content de que aquestes dues estacions que tenim dintre del municipi, que són Masella i la Molina, gràcies a les seves inversions, gràcies al seu bon fer del tractament de la neu, la veritat, estem en un moment que en aquests moments es pot esquiar perfectament.
I els ecologistes, què diuen, Salvador?
Bé, perquè els
clar,
ecologistes...
Hi ha molta gent que diu que això és... no deixa de ser consum d'aigua.
A veure, el que hi té d'haver és una política de racionalització de l'aigua correcta, o sigui, tindre una bona utilització. Si no tenim una bona utilització aprofitant al màxim el caudal propi que hi ha, que després torna a revertir en el mateix vessant de llançament d'aigua, si tenim totes aquestes parts, la veritat és que això fa que realment les estacions d'esquí puguin ser sostenibles.
És molt important que les estacions facin el possible per adequar les seves instal·lacions amb aquestes temporades, per exemple com aquesta que ha començat tan malament, tan precària, no? Però jo penso que anant més enllà d'això, aquí a casa nostra, al nostre país, hi ha molt poca cultura de neu.
I què vol dir això, poca cultura?
Que la gent va esquiar o ha anat a esquiar una mica, doncs, a veure, no és una cultura competitiva, és una cultura de lleure, d'anar a passar una estona, de passar-s'ho bé.
Ha deixat de ser elitista.
Exactament, que era un esport que, com el tenis o com el golf...
La veritat és que ha arribat a un nivell molt popular.
S'ha incorporat en aquest grup d'esports, com era, per exemple, el golf o era el tenis, no? Estava en aquest grup molt amunt, no? Però sí que penso que a la gent que li agrada la neu, que li agrada esquiar, que li agrada surfejar, que ara està molt de moda...
Més, sí, això esquiar, parlem que... després també, això del surf i els accidents...
A la gent li agrada trobar-se bona neu, li agrada trobar-se bona neu. I és evident, anava a dir, que és molt important aquest esforç que es fa amb els canons i amb tot el que es provoca quan no hi ha neu, però arriba un moment que la gent també d'això doncs, no en viu, no? El que esquia el client de la neu... li costa molt anar a gastar-se uns diners, que no parlem de pocs diners, estem parlant d'un forfet val els seus diners.
És car, l'esquí és car.
Doncs parlaríem d'una mitjana d'uns 30 euros, 2-3 euros amunt, 2-3 euros avall, fent una mitjana global de les estacions catalanes. Però, clar, molta gent et diu, esclar, és que a les 12 al migdia me n'he d'anar cap a casa, perquè aquella neu doncs ha perdut qualitat, és una neu que està...
Com se'n diu d'aquesta neu? Neu...
Neu pasta, neu primavera. Ah,
neu,
pasta.
Neu primavera, sí.
Exactament,
neu primavera.
És una neu que fins i tot...
Que trenca turmells.
Doncs, exactament, que pot provocar lesions. Costa una mica... A veure, estem parlant de... Estic parlant globalment. Tenim els Pirineus a tocar, els tenim al costat de casa, no? Però penso que ha fet falta conscienciació, a part dels que hi van ja, que són clients de tota la vida, no? Però ja ha fet falta conscienciació i sobretot aquesta injecció de que la neu sigui per tothom, no? I la neu, fins i tot, doncs, si algú val per esquiar i és molt bo, doncs, cony, anem a potenciar-lo, anem a ajudar-lo, cosa que passa a altres països i aquí, doncs, no passa.
El Rafa Martín.
Sí, però penso una cosa, jo mateix, a hores d'ara, hagués fet moltes hores d'esquí i aquest any em porto molt poques, perquè em fa pena d'anar a esquiar seguint unes cintes de neu i en el resto que sigui tot verd. Normalment jo pues, vaig a esquiar, m'agrada fer fora pista, m'agrada fer esquí de muntanya. Això no ho trobes ara amb les estacions d'esquí, perquè...
Rafa, això es pot fer a qualsevol edat, perquè clar, tu els 40 no els faràs.
Home, no...
Perquè ja deus passar dels 60,
passo,
no?
Passo dels 70, ja.
Del 70?
Del 70.
I vas sí. A pistes amb un
vaig
verge?
Vaig a pistes, no? sí, vaig a fer esquí de muntanya i fa molts anys que el faig, vull dir, i mentre es pugui ho aniré fent. Mm-hmm. Com jo, hi ha molta gent, no solament del centre, sinó d'altres entitats, que els agrada l'esquí de muntanya. No és un esquí, diguéssim...
Teniu sensació de que trepitgeu la natura, que malmeteu la natura, que agrediu la natura al anar per les pistes?
Quan nosaltres arribem a una muntanya que no hi ha ni una traça, a vegades diem, desvirguem la muntanya, perquè sí, hi tracem una traça, que la fem a voluntat nostra, busquem el millor itinerari, fem unes ziga-zagues per arribar dalt del cim, per poder després gaudir d'un bon descens, i això, pues, diem, desvirgar la muntanya, però no crec que la malmetem, al contrari, estem disfrutant d'aquella muntanya.
I és aquesta reflexió dins dels esquiadors, Salvador?
No crec que sigui.
Aquesta reflexió no hi és, el que passa és que estem en una època que és una època moderna, és una època que el que ens diu aquí l'amic Rafa és de molt bones intencions, crec que està molt bé, però la realitat és que això estem en una època que es generalitza massa, de gent que senti el seu anhel dintres molt arrelat, no n'hi ha tanta com sembla, i llavors moltes vegades comença a sortir molta gent que practica, vol practicar el fora pistes, i lamentablement això es converteix en problemes de rescat, en problemes de que ja ens vindran a buscar i després inclús queda molt bé dir és que ens han perdut, és que estem aquí dalt i és que això.
I pagar tothom,
exactament, exactament. Jo crec que això moltes vegades també, i nosaltres això a la Cerdanya ho hem vist moltíssim, pensem que la muntanya, jo n'estic enamorat de la muntanya, a mi l'esquí m'ha agradat sempre moltíssim.
Has esquiat?
He esquiat i bueno, ja he fet
competició que...
també i,
has fet competició?
Bueno, també havia fet competició.
Què, medalles d'or?
No. Deien que jo era una mica massa salvatge per esquiar i baixava massa, bueno, era diferent, no?
Això que critiques dels que ara fan, ho has fet tu.
Precisament això és una cosa que ha passat sempre, ens ha passat sempre, no? Jo la reflexió de si baixar per una traça, baixar per una línia, que ara tenim una cinta de neu, bueno, avui en dia estem ficats dintre d'un món que és molt posat dintre del consumisme i que per tant es marca uns objectius. Avui en dia mantindre una estació d'esquí, mantindre-la en funcionament amb la quantitat de gent que això mereix per el seu bon ús correcte i tot això representa moltíssim. Llavors és evident que hi té d'haver esquí de muntanya, és evident que en unes hores hi pot haver unes baixades per alguns llocs, ja ho entenc, però també d'aquestes baixades que s'han baixat lliures i tot això és un gran perill, perquè a més hi ha gent que acostuma a baixar quan baixen a la nit, per exemple, no? i es té de tindre en compte que hi ha unes màquines, hi ha unes retracts que estan treballant a les pistes i això comporta un perill bastant fort.
Estàs dient que hi ha gent que puja dalt de tot, com fa el Rafa, que puja dalt de tot exactament. I baixen a la nit per no trobar-se ningú.
No, això no, això exactament, no és cert,
o i tant que és cert, o i tant que és cert, i tant que és cert, i tant que és cert. Això, i tant que és cert, i si no...
Que ho faci una persona no es pot generalitzar.
No, 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 és una persona...
Jo no he baixat mai de nit una pista.
Jo no he dit que vostè, jo no he dit que vostè.
Hi ha baixades programades a pistes, per exemple, les baixades amb torxes, no? Que això ja són baixades...
Però això són baixades controlades. Això són baixades controlades.
Però no tinc molta constància de que sigui una pràctica habitual, no?
Bueno, però sí que hi ha unes pràctiques així, i si no, esclar...
Bueno, brètols n'hi ha tot arreu, sempre.
Oi tant que sí, lamentablement. I això és el que no volem. Sí, bueno, però no
l'experiència en el coneixement de la neu, l'experiència en el coneixement de la neu no es fa d'un dia per altre. No. A base d'anar-hi anys, a base de fer estudis, a base de conèixer-ho, arribes a valorar els riscos i quan fas un descens valores molt per bon baixes. O sigui, malauradament poden haver-hi accidents, perquè n'hi han, però vull dir...
N'hi ha molts d'accidents,
N'hi ha molts accidents, però si analitzéssim els accidents, veuríem que molts dels accidents haguessin pogut ser evitats, amb el coneixement de la neu.
En aquest aspecte, els andorrans ens porten
moltíssim
avantatge. Amb aquest tema, vaig a Andorra...
Ara només parlem de l'esport, després ja parlem de coses...
Parlar, referit a la seguretat, no? Per exemple, Andorra, des de fa ja no sé si 3 o 4 temporades, té un servei de vigilància a pistes, d'uns agents que es dediquen doncs, a controlar
sí,
el bon fer dels sí. esquiadors, no?
A veure, Xavi, hi haurà gent que dirà, escolta, jo em vaig en llibertat, em vaig a la
sí,
muntanya, em vaig a la natura.
Sí, però
si m'he de trobar vigilants...
No, però, sí, però la teva llibertat no és el perjudici clar, per un altre, per un tercer. Això no pot ser de cap de les maneres.
Ho dic amb referència que no tothom esquia, i llavors la gent que no esquia, potser això és un reclam que el pot
fer. No, el que passa que si tu doncs, tens clar el que vols anar a fer i el que vols anar a practicar, doncs no has de tenir cap mena de problema, però Andorra, això que és una cosa que sempre en el tema de la neu han anat doncs, bastant per davant que nosaltres els catalans, Andorra ho han posat en pràctica i els està funcionant perfecte, és a dir, és una, diguéssim una policia entre cometes que no té cap facultat més enllà de que si estàs fent el brètol, doncs retirar-te el forfet i si continues fent el brètol i no estàs d'acord, doncs posar-te en mans de les autoritats, és a dir, que ells tampoc tenen un camp d'acció limitat. Però jo crec que Andorra, tant els dos grans sectors que hi ha ara mateix Andorra, que són Vall Nord i Gran Valira, vaja, amb qualsevol dels que parles de la gent que ho porta, estan contentíssims. Això, tot esquí Andorra, el govern Andorrà...
Això és cert.
I això es podria posar en pràctica aquí.
Això és cert, i d'aquí també ja s'ha intentat fer, o sigui, hi ha un treball fet, s'ha presentat un treball i una ponència en el Senat a Madrid, en el qual jo també he tingut... se'm va demanar a veure si podia participar i he participat i s'ha sortit una publicació i suposo que dintre de 15 dies, 3 setmanes es acabarà de concretar una reunió que es farà amb gent tècnica de pistes i lliure per tot aquell que vulgui
per legislar sobre això.
Sí, que parla del dret a legislar això. El gran problema és que aquí no ho tenim legislat exacte. Ni per l'Estat espanyol ni per la Generalitat de Catalunya. Per tant, és molt difícil implantar una policia que pots posar, per exemple, podríem donar més potència al píster. Uh-huh. O al vigilant, fer de vigilant sí. de pistes, no? Però, esclar, legalment no està legislat.
Sí, no tenen cap força no els pistes.
Estem totalment d'acord. Pues, per tant, no tenen cap força. Poden dir, poden suggerir, uh-huh. però la realitat
no poden executar.
I llavors, avui en dia que tothom estem en un món que tothom de seguida reclama i que tothom té lleis i que tothom té drets i moltes vegades queden obviats els deures, pues llavors això és una postura difícil, no?
L'economia de la neu és fonamental al Pirineu?
Home, jo crec que és el motor principal.
És el motor principal.
En aquests moments que l'agricultura, la ganaderia i el pastoreig, diguem-ho així, han baixat considerablement, jo crec que és fonamental en aquests moments. Tot gira, han passat radicalment a girar al voltant de les estacions d'esquí, del món de la neu i de tot el que comporta al seu voltant.
No fa gaire, parlant d'això, el Xavi això, vaja, suposo que ho deu conèixer molt bé, no? I per això t'ho pregunto, no? Que es diu, no hi ha neu, no va gent a la muntanya. Llavors vol dir que no s'estimen gaire la muntanya i la natura, el que s'estimen només és l'esport. És una mentalitat urbana posada al... parlant, continuant l'esport, posa el Pirineu.
Jo no estaria massa d'acord que allò d'aquesta distinció que fas de que si no hi ha neu la gent no va a la muntanya, no? Jo penso que la gent hi va a la muntanya perquè doncs, hi ha gent que li agrada fer, ara ho sentíem, rutes fora pistes, li agrada caminar per la muntanya, li agrada fer esquí de muntanya, però també hi ha el que li agrada anar a utilitzar l'estació d'esquí, agafar el seu telecadira, el seu telecabina i amb el seu mapa de pistes buscar la millor opció per baixar. Sí, gent que li agrada esquiar, gent que porta molts anys esquiant o fent surf, i que és el que ja explicava abans, que li agrada trobar-se, perquè a més per fer això paga un servei que penso que un cost elevat. És evident que mantenir, ho dèiem ara, una estació val molts diners, sobretot una temporada bastant negativa econòmicament com aquesta, on ja hem començat malament des de la Puríssima, hem continuat malament per Nadal i les coses doncs sembla que no acaben de remuntar. Tot el que gira l'esquí, no només la gent que està allò que veus quan vas a esquiar, sinó els serveis, els restaurants, la gent dels hotels. Però jo faria aquesta distinció: del que estima la natura, li agrada la muntanya, li importa si troba un pam o dos de neu, pot fer altres rutes, pot fer altres itineraris, però l'esquiador, el que fa surf, li agrada trobar-se, doncs, com el que van a jugar a tennis, li agrada trobar-se una bona pista si vol fer amb terra batuda o vol fer tennis a un altre, o el que fa qualsevol esport, el material és molt important, i sobre el que fas el material també. Llavors jo faria aquesta distinció, no? De que no té res a veure estimar o no estimar amb practicar l'esquí o no practicar l'esquí.
És evident que la neu és un motor econòmic pel país, però també n'hi ha altres de motors, la ramaderia i l'agricultura, que són nats a la muntanya, precisament.
Però tant que
no se'ls ha potenciat el que es tindria de potenciar. S'està perdent la ramaderia, s'està perdent l'agricultura. A canvi de què? Jo crec que les polítiques que ha tingut el nostre país han anat en contra de tot això, no han potenciat, no han ajudat. Per això els ramaders doncs, busquen altres opcions, es venen els terrenys, els resulta més econòmic doncs, vendre's el terreny, que facin allà una urbanització i a viure d'allò. I jo estic desenganyat, eh? La nostra política envers el desenvolupament del territori, envers les programacions, doncs de la programació d'una urbanització del territori amb un creixement sostingut i ecològic que sigui real i bo. No hi ha hagut, no hi ha sostre. Aquí s'ha disparat, anem a buscar calés i s'està perdent aquest nivell de protecció del medi, s'està perdent. I això fa molt de mal, vull dir, la gent del país s'ha vengut.
Salvador, què dius?
Aviam, veig que t'ho hi ha una cosa, jo entenc moltes coses, però hi ha una cosa que no estic gens d'acord amb aquest senyor, amb el senyor Rafa, que diu la gent del país s'ha vengut. Això ni pensaments. La gent del país ha tingut les mateixes...
Ara parles com persona del Pirineu.
Ara parlo com a persona del Pirineu. La gent del Pirineu té els mateixos drets i té els mateixos deures que tenen la gent de Barcelona. Si apliquem aquesta mateixa alternativa, jo també tindria que dir que a mi, quan arribo aquí a Barcelona, m'agradaria poder aparcar el cotxe i no tindre que anar a deixar el cotxe a un quilòmetre d'aquí de Catalunya Ràdio. O també m'agradaria recordar aquella imatge que hi havia quan jo venia, que era petit i venia al paral·lel i recollien les escombraries, i a les 2 i 3 de la nit veies passar els carros amb cavalls baixant pel paral·lel. Esclar,
el modernisme
continua, i la nostàlgia hi ha un moment que es té de tallar. I tothom estem en un estat lliure, estem en un estat que tothom té dret amb el que té a les mans d'adjudicar-lo i administrar-ho segons les lleis li permeten, i per tant jo no estic gens d'acord que es digui que la gent s'ha vengut.
Però això us ho diuen, eh?
Aviam, jo no ho crec així, jo senzillament no ho crec així. Jo crec...
Ho creus?
Home, són paraules dures, potser hauríem d'individualitzar, no? Potser algú li interessat en el seu moment fer un negoci amb alguna cosa, però vaja, dir que la gent del Pirineu, part de la gent del Pirineu s'ha venut a la nova tecnologia o a les noves... a l'evolució de tot el que va passant, em sembla una mica dur, no sé.
És molt dur, jo no estic pas en contra del desenvolupament i no estic gens en contra. Ara, s'han de marcar uns límits, no podem anar vinga, vinga, anar fent, fins que, escolta, estem convertint la muntanya en una segona Costa Brava. I això, realment, la culpa la tenim nosaltres, jo m'incloc, eh? Nosaltres, els polítics i totes les administracions que tindrien de regular-ho tot això, no han sigut capaces de regular-ho, no han sigut capaces. No han pogut dir, fins aquí arribarem, però a partir d'aquí ja no farem res més perquè és el nivell, diguéssim, sostenible. No hi ha nivell sostenible.
El fenomen turístic de l'esquí s'introdueix a la comarca de la Cerdanya a finals del segle XIX. L'any 22, amb l'arribada del ferrocarril i el desenvolupament del turisme d'hivern dels anys 40, es promou la creació de pistes en aquesta zona. La primera arriba al 1964, un punt d'inflexió en el desenvolupament turístic de la zona.
Jo crec que l'esquí ha representat a molts llocs del Pirineu, per no dir arreu del Pirineu, un gran avantatge que gràcies a l'esquí s'ha desenvolupat tota aquesta regió. Tota aquesta regió que sense l'esquí no sé el que hagués passat, evidentment, però en canvi amb l'esquí ha reviscut, s'ha revifat moltíssim, no simplement perquè aquella gent van poder esquiar, que no han esquiat gaire, però sí que han pogut, podríem dir, sortir de casa seva i viure d'una manera molt millor que la que vivien abans, sens dubte.
Josep Maria Figueres, testimoni de l'esquí dels anys 40.
Van veure com es revaloritzava, no des del punt de vista de quan valia el pam, sinó que es revaloritzava aquell entorn que durant l'hivern pràcticament el passaven tancats a dintre de casa seva.
La situació del Pallars Sobirà canvia radicalment a partir del 1981, amb l'obertura de l'estació d'esquí de Port Ainé. El mateix passa a l'Alta Ribagorça en relació a l'estació de Buitaüll. Abans de l'obertura de les pistes, aquestes dues comarques patien una regressió demogràfica important. El 2001, la comarca del Pallars Jussà també perd població. Un dels factors que s'assenyalen com a responsable és la falta de model turístic i l'absència d'estacions d'esquí.
A Catalunya es calcula que hi ha 900.000 esquiadors, la qual cosa representa un 16% de la població. A Espanya, per exemple, aquest índex representa només un 3,5%.
Hi ha l'esquiador que continua mantenint aquesta estima per la naturalesa i vas a esquiar i al mateix temps que fas un esport amb el qual disfrutes també del paisatge, de l'ambient de muntanya. Ara, jo m'atreviria a dir, potser no és veritat, però em sembla que bastant tapar sí que és veritat, que un tant per cent molt elevat d'esquiadors van a esquiar per la cosa de baixar i tal, i si allò mateix que tenen allà els hi posessin en un estadi, en una ciutat, hi anirien igualment.
Josep Maria Sala, expresident del Centre Excursionista de Catalunya.
Tant llavors era exactament igual, clar, la muntanya sempre és el mateix. El que ha variat és la manera d'anar-hi i les facilitats i poder-s'hi acostar. Evidentment, ara diem, bueno, l'any 1909 van anar a la Molina. Jo no sé com s'havien de fer, el tren arribava fins a Ripoll. Sí, amb diligència fins a Ribes i amb un servei de diligències que feien el servei de Ribes a Puigcerdà, m'imagino que vindrà d'aquesta manera, o sigui que necessitaves dos dies llargs per arribar a la Molina.
En el desenvolupament de l'esquí hi ha dues cares, i és que, sovint, la implantació de les pistes du associada a l'urbanització de la zona.
La urbanització massiva en fons de valls estrets, sobretot si no respecten les tipologies de l'arquitectura i l'urbanisme tradicionals, poden ser un factor molt important de degradació del paisatge. Un exemple és la Vall Fosca, davant la construcció imminent de l'estació d'esquí de Filià.
L'esquí és un fenomen de masses, s'ha convertit en un dinamitzador de l'economia de muntanya, encara que alguns ho neguin, però és una realitat. Evidentment, una transformació total, vull dir, els sistemes tradicionals de muntanya, allà on s'instal·la una estació d'esquí, desapareixen, la gent es transforma. Però bé, és un fet natural, és una cosa que dius, és la vida mateixa, oi? Jo crec que s'ha de tenir un respecte a la muntanya i el que sí s'ha d'evitar és una proliferació desmesurada de fer estacions d'esquí a tot arreu pel simple afany de... Perquè desenganyem-nos. Potser la Molina, en aquest aspecte, és una de les poques que no és d'aquest tipus. La Molina, l'estació d'esports d'hivern, la Molina com a tal, no ha especulat amb terrenys. En canvi, si mirem totes les altres estacions d'esquí que es van fent, la base és una especulació immobiliària. estem veient, per exemple, la Vall Fosca, etc. És aquí on caldria discutir la validesa de les estacions d'esquí.
Hem sentit comentaris diversos, controvertits. Alguns són preguntes, en fi, que ho hem de discutir molt més. Per això, després d'aquest reportatge, després d'aquestes opinions, anem a la segona part de la tertúlia. Què ha aportat l'esquí a Catalunya?
Bé, els Pirineus han estat un espai importantíssim. El Pirineu té unes condicions de vida molt dures, amb que ara que la plana està tranquil·la i que està activada econòmicament, la gent tendeix a marxar. Per tant, només si hi ha activitats vinculades al gaudi del paisatge i alhora al gaudi dels elements com la neu, hi haurà activitat econòmica i oportunitats perquè les persones que hi viuen hi puguin continuar visquent.
Montserrat Tura.
Espais de la memòria.
Fem una reflexió de tot el que hem parlat. Ha sortit algun concepte de tipus l'esport, és a dir, l'esquí, la gent que fa esquí, el Xavi Palau, que sovint el redactor d'Esports de Catalunya Ràdio, que ho coneix de molts anys, les reflexions que ens feia sobre el surf, que hem entrat poc, perquè sobretot volíem fer un programa, diguem, que sortís tota la problemàtica. Ha sortit també l'esquema de si, en fi, d'aquesta frase potser que en Rafa Martínez, del Centre Excursionista de Catalunya, ha dit que potser hauríem de posar les persones, les administracions, alguna mica de límit en referència al que s'està fent al Pirineu, i l'alcalde d'Alp, en Salvador Rigola, deia: ei, nosaltres no ens han venut, nosaltres tenim tant drets com els altres. Sobre tot això, sobre aquesta recapacitació, la meva pregunta ara va, diguem, amb aquest aspecte, no? Què ha de fer el Pirineu per ser un territori equilibrat, perquè els joves no se n'hagin d'anar, que només l'única alternativa que siguin són les pistes d'esquí, quan ara tot fa preveure que nevarà molt menys, i fins i tot allò que es diu, no? La neu és ciment, com deia en Rafa Martínez. Bé, en Salvador Rigola veig que està endavant, veig que estàs amb ànim.
Sí, no, jo estic molt amb ànim. Jo, per començar, sóc un enamorat del meu municipi, de la meva comarca. Nosaltres, com a municipi, com a comarca, tenim molts problemes perquè, tal com has dit, els joves tenen de vindre a estudiar aquí a Capital, sigui Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, és igual, i ens representa a nosaltres, els nostres joves que tenen de vindre a estudiar a Capital, ens representa un esforç molt considerable, si no que m'ho diguin a mi, que me n'hi han passat 5. Amb això hi estic d'acord, però és el que tenim, per tant ens tenim d'espavilar nosaltres mateixos. Nosaltres, jo que sóc un enamorat del municipi, m'agrada trobar la sostenibilitat al màxim. Nosaltres, per exemple, tenim un programa que som pioners amb racionalització de l'energia. Vol dir que hem posat en marxa la primera planta de calefacció per biomassa, que és un èxit. Des de que l'hem posat en marxa tenim les escoles que no s'ha tingut d'encendre més les calderes de gas. Per tant, la sostenibilitat del Pirineu ja m'agrada potenciar el que ja tenim propi d'allà, però és que a més nosaltres tenim que suportar el nostre municipi té 1.700 habitants
empadronats. Però de veritat, quan sou?
De veritat, bastant ajustat en aquests moments, bastant ajustat, perquè...
Els caps de setmana, quan sou?
Aquesta és una altra pregunta. Els caps de setmana, pues, tranquil·lament ens en podem anar amb un promig entre els 8 i els 10.000, tranquil·lament.
Inclous la Molina?
La Molina i Masella.
La Molina
i Masella.
Gent que dorm allà, que fa
gent que està allà. Aviam,
però tot això, Salvador, està molt bé, però dins de 4 dies no nevarà. Sembla ser que el canvi climàtic...
No, això...
Com es mantindrà tot això?
Aviam, a veure, això del canvi climàtic és
No discutiràs els 2.400 especialistes del món, que això diuen que això...
Aviam, mireu, jo, el meu padrí, i hi ha una dita que diu que sap més el gat per vell que per cadell, i per tant
sap més el gat per vell que per cadell, sí,
que per cadell,
és veritat, això
és veritat. Per tant, el meu avi, que era l'única persona, eren les úniques famílies que vivien a la Molina quan no hi havia ningú més, només hi havia...
Vivien a dalt a la Molina?
Sí, precisament, tancaven el ramat en l'edifici del xalet.
D'aquests...
Que llavors no era, era el corral nou del Sitjar.
I per allà hi havia els secadors de pernils, no? Per allà.
No, baix. Això és molt més remot. Tot això és molt més nou.
La gent tot això, la Molina ho deixem de banda, però és bo que ho sàpiguen, que
eren secadors de pernils. Sí, evidentment. Però la realitat és que hem tingut de fer moltes coses perquè realment tot sigui sostenible, no? Nosaltres tenim de suportar, amb els ingressos que representa per un municipi de 1.700 habitants, tenim de suportar en uns moments puntes uns costos d'un municipi de 10.000 habitants.
Bueno, però la Generalitat i l'administració i la Diputació hi ajuda, no?
No res.
Xavier, a mi el tema no tema tant, també econòmic, perquè té una referència econòmica i una conseqüència econòmica, però a mi el que em preocupa és que cada vegada sembla més clar que no es podrà esquiar a menys de 2.000 metres.
Vol dir que la Cerdanya...
Vaja, hauríem on? De fer un...
A cap lloc, gairebé cap lloc. A Baqueira, a dalt de tot.
Mireu, per sort, si això per sort si... la tecnologia, per sort, la tecnologia
clar,
ha canviat moltíssim.
Els canons...
I el que abans no ens permetia fer, ara ens permet fer d'altres coses. I per tant, potser
no
sí...
Gaire, per potser,
a mi, saps què passa? A mi,
no sé,
com a periodista esportiu...
perquè m'ho veig i m'ho estimo d'una altra manera.
A mi m'agradaria que com a periodista esportiu i que m'agrada el tema de la neu, m'agradaria, més enllà, potser és una mica nostàlgic amb això, però m'agradaria que tinguéssim aquesta cultura que hi ha a França, que hi ha a Itàlia, que hi ha a Àustria, que hi ha a Noruega, i és que, el que explicava abans, si amb 7, 8 anys, 5, 6 anys, aquell nano apunta per ser un bon esquiador, doncs escolta, potenciem-lo, ajudem-lo...
Això és una altra cosa, ara m'estàs barrejant, ara m'estàs passant de l'estimació de lo que és el territori
a
la part esportiva, que hi estic totalment d'acord.
No, però perdona, Salvador, si no es pot esquiar a menys de 2.000 metres, com enganyarem, entre cometes, aquestes noves generacions que voldran també practicar esports i no els podrem portar a esquiar, perquè els haurem de pujar a esquiar als cims? Què passa a la pista llarga, a la Molina? Què passa a la pista llarga d'aquí uns anys? Tant de bo m'equivoqui, m'agradaria que no fos això, però em preocupa una mica aquesta evolució i sobretot la implicació que hi ha d'haver de les institucions amb el tema de la neu. Per exemple, per què no copiar, no dic el 100%, però part del que passa a l'Aragó amb les estacions aragoneses i el govern aragonès, que reben les ajudes del govern a canvi d'unes prestacions. Evidentment que no dic que sigui aplicable al 100% al model aragonès a Catalunya,
però potser no té tanta, diguem, tanta pressió.
Tampoc, el territori tampoc és tan gran,
no és comparable,
però hi ha una implicació del govern aragonès a les pistes aragoneses que han revifat.
Però jo t'ho deia amb referència a la segona residència. La segona residència és la construcció, és gent que es queda al territori, etcètera.
Sí, però el Pirineu no ha de ser només els 4 mesos d'hivern. Hem de plantejar un Pirineu que sigui obert els 12 mesos, si es pot esquiar, perfecte, però és que el Pirineu té altres coses.
Rafa, escolta, tu vas ara al Pirineu i veus el 80% de les cases amb les finestres tancades perquè no hi van, segones residències, és que no hi van.
I ho comprovo molt sovint.
I aniran a fi de setmana, evidentment. Jo hi pujaria més si hi hagués neu, no hi vaig ara. Perquè, escolta, em sap greu d'anar esquiat tal com amb les condicions que hi ha.
Perdona, Salvador, quin és el promig d'ocupació de les segones residències a Cerdanya? Em sembla que són 18 o 16 dies.
Aviam, això és el que s'està dient, però la realitat no és així. Nosaltres, per exemple, el que tenim...
A Cerdanya,
El que tenim més o menys contrastat a nivell del municipi d'Alp, això no és així. Això puja ja considerablement més. Perquè, pues, degut a la facilitat que hi ha en aquests moments de tindre a Barcelona la comunicació, i que esperem que en poc més encara sigui millor, no?
No, perquè vosaltres cada 2x3 esteu dient que ja està bé de la presa de pèl de la Renfe.
I tant, és que tarda... tant, si és tercermundista, aviam, comparem el que tarda l'AVE des de Tarragona fins a Madrid i comparem el que tarda l'AVE
el tren.
El tren d'aquí fins a Puigcerdà,
sobretot
tarda al mateix temps,
sobretot des de Ripoll fins
havia
al final.
Trigat 8 hores en tren.
No, home, hi ha una cosa que és certa, anava més ràpid quan va arribar el tren a la dècada dels 20, sí, que no 100 anys després.
No, a veure, jo us dic una cosa, jo vaig començar a esquiar a la Molina anant amb els meus amics amb tren.
Pujant amb el tren.
Amb el tren, des de la plaça de Catalunya, i amb el tren...
El Borreguero, que en deien,
amb el Borreguero,
però, del dematí, eh?
Però hi arribàvem i esquiàvem, i escolta, estàvem 3 hores o 4 hores del tren,
Xavi,
apretats com a sardines.
S'ha perdut aquest esprit, diguem, sí, així, sí, més amateur.
Sí, 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 el que va esquiar... Jo penso que ara, encara que no és un esport molt elitista, li agrada anar a peu de pistes, arribar, tenir l'accés a pistes molt a prop, tenir el lloc per allotjar-se també a 2 metres.
Jo crec que no solament el cotxe impera, sinó que, a més, teniu en compte una cosa. Jo, la comunicació del tren, jo crec que el tren, ara que dintre de poc es tindrà de fer un tall important de des de Ripoll fins a Puigcerdà per canviar tota la
catenària,
la catenària, i a més tot el traçat de la via,
sí, la pendent, no? Que es vol, sí.
No, la pendent no.
Però no fa un nus per allà dins.
No, hi ha un nus en un lloc determinat, el túnel del Cargol. Allà hi ha una altra problemàtica, però esclar, tot això depèn de Foment en aquests moments. I bueno, ja hi estem lluitant. Però, sí,
però
que
aquí heu d'agafar, aquí, Salvador, heu d'agafar un pic i una pala, perquè em sembla que són sords a Madrid, mare de Déu. Heu de picar fort, eh?
Déu-n'hi-do. Aquí el que lamento és que en el seu moment, els acords que es van tindre amb el ministre Álvarez Cascos, que va ser molt positiu, després va haver-hi el canvi de govern que hi va haver a Madrid, i vam perdre considerablement.
Sí, en deferència a la Renfe.
Sí, deferència a la Renfe. Sí que les obres que es van aprovar en el seu moment es continuen fent, però amb una lentitud i amb un programa totalment diferent. Per tant, en aquests moments, pues, anem pràcticament 2 anys enrere.
Perquè
el gran objectiu era que la línia del tren de des de Barcelona fins a Puigcerdà arribés en 2 hores i mitja com a màxim. En 2 hores i mitja, que llavors, a més, ens permetés tindre una freqüència que al dematí, que només ara ens arriba un tren a les 10 del dematí, ens pogués arribar, per exemple, concretament a la Molina, ens pogués arribar un a les 8:30 o a les 9, l'altre a les 10 i un altre a les 11. Llavors, amb aquest escalonat de servei, tindríem una gran oportunitat, perquè sí que hi ha un conveni, permeteu-me explicar-ho, sí que hi ha un conveni entre Ferrocarrils Generalitat de Catalunya, Renfe i el servei de busos que hi ha d'interior de la Molina, que per 41 euros... per 41 euros amb tot el servei de des d'aquí a Sants fins al dia d'esquiada i fins al retorn ho tenen tot inclòs. Per tant, això és un gran preu, per l'esquiador de dia. I aquí, evidentment, que pot arribar molta gent de dia, i és l'esquiador popular que també té tot el dret a arribar.
Esclau, però carril esclau, sí.
Exactament.
Jo volia llançar...
T'ho pregunto amb referència a això. Tot el Pirineu creus que és igual? Que si no penja de la neu ho té malament?
No, jo penso que no. Jo, a veure, la Molina, que és la que està...
I la més massiva, clar.
Que és la que està més a prop de la gran urbe de Barcelona.
Sabadell, Terrassa, etc.
Ha tingut la sort i l'ajuda, diguem-ne així, perquè llenço una llança a favor de l'administració catalana, de la Generalitat, perquè si no s'hi hagués ficat la Generalitat, l'estació de la Molina ja veuríem si existeix en aquests moments. S'hi han invertit molts diners públics.
Durant anys això fa,
No tants anys.
Però fa 8 o 10 anys.
Que 8 o 10 anys.
Que es va abocant calés.
S'ha fet una gran inversió. Jo, malauradament, vaig estar 2 anys de director de la Molina. L'època que va plegar en Rosell, jo el vaig substituir, i no teníem tants diners per poder invertir.
Aquells anys hi ha moltes coses que dir.
Sí, hi ha moltes coses que dir. Es va estar intentant veure el tema de la neu, com es fabricava, com es podia instal·lar. La veritat és que la Generalitat, en aquest cas, crec que ha col·laborat perquè l'estació de la Molina sigui el que és en aquests moments, en quant a instal·lacions. Perquè tinguem en compte que les estacions d'esquí no són rentables com a estacions, És tot el conjunt el que pot arribar a ser rentable, però l'estació té els seus dalts i baixos.
Quan
no hi ha neu, perden calés.
Baquera,
quan hi ha neu, pot arribar a ser rentable.
Baquera, Beret, Taüll, Ull de Ter, etc. Què vol dir?
No és comparable.
Que cap són rendibles?
Baquera, Beret, amb una capacitat alta de pistes i de serveis... Fins i tot jo diria que, i em sap molt greu perquè tinc molts amics a Vuitaull, però sí que d'alguna manera, si Baquera està molt bé, Buit avui queda una mica com... està molt a prop una de l'altra, no? I llavors, doncs, pateix una mica les conseqüències de que... Clar, Baqueira té un territori descomunal. Té molts quilòmetres de pistes, de traçat. El que passa és, clar, Baqueira viu també amb aquesta precarietat d'ara, doncs, de la falta de neu, i ha estat una de les estacions que, diríem, ha començat pitjor i més diners ha perdut. A més, té un problema, exactament, de comunicacions. Vaja, el tema de Val d'Aran seria un altre tema a debatre en un altre programa, perquè parlàvem abans de l'ocupació i del entre cometes, el totxo, no? Que hi ha a prop de les estacions d'esquí, i sí que Baqueira potser ha crescut desmesuradament. El que sí té, ofereix a nivell de quilòmetres, doncs, un ventall de possibilitats enormes, no?
Jo crec, si que, no són comparables, però, a veure, nosaltres, jo com a municipi d'Alp, que tinc la gran sort de tindre les dues estacions, una, la primera, històricament, la Molina,
la Molina,
me l'estimo moltíssim, i l'altra, que té 39 anys, que és Masella, que funciona amb concessió dels terrenys que són municipals i amb explotació particular per l'empresa de Masella. La veritat és que tenim les dues mostres. Per un cantó, la mostra, tal com diu en Rafa, de que la Molina, la Generalitat, hi ha invertit molts diners i ho ha portat molt bé i ho està tirant endavant i tot això, i com està fent en aquests moments Portainé i Espot i Núria i tots aquests, pues, que és idènticament igual, no és només la Molina, o sigui, ja és patrimoni pràcticament de tot Catalunya. I veurem algunes altres que estan amb un interrogant, què passarà. La que no té l'interrogant és l'estació d'esquí de Masella. L'estació d'esquí de Masella és una estació modèlica, és una estació que realment, pues, funciona.
A més, pels que els agrada esquiar, una gran estació entremig del bosc, és fenomenal,
és que el millor que tenim, que tenim allà, és que tenim les dues estacions d'esquí, Masella i la Molina, que són compatibles les dues.
Doncs avui hem parlat de la neu, hem parlat del món de l'esquí, hem parlat de l'esquí del Pirineu, hem parlat del ciment, de la construcció, hem parlat d'aquest aspecte també romàntic que és la natura i amb el qual el ser humà, doncs, han volgut treure també la distracció, la polèmica, la construcció, l'economia per molts pobles del Pirineu. Ho hem pogut fer gràcies a l'aportació, doncs, de l'alcalde d'Alp, en Salvador Rigola, amb el qual li agraïm, juntament amb el Rafa Martínez, membre de la Junta del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya, i en Xavi Palau, doncs, redactor d'Esports de Catalunya Ràdio, que hi ha dedicat moltes i moltes hores, i em sembla que ha sigut bastant responsable que molta gent s'hi hagi aficionat, doncs, hem pogut parlar de tot això. Moltes gràcies a tots, A reveure, adeu-siau.
A vosaltres.
Els Pirineus de l'esquí han participat en els espais de la memòria Andreu Rafamartín i Salvador Rigola. Guió i locució, Jordina Tarré. Entrevistes, Jordi Mateu. Veus, Dolors Martínez. Muntatge musical, Toni Martín. Direcció i presentació, Josep Maria Soler i Sabater.